IV3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
Què tal? Com estàu? Benvinguts a La Gran Vida. Pràcticament ara ja sí, les 9 i 5 minuts. Començam, arrencam aquest programa que mos conduirà fins a les 11 del dematí, aquest magazín d'IV3 Ràdio que vos oferim cada dissabte i diumenge. Ja sabeu que diumenge tenim una horeta més perquè ens excusa de fer una entrevista llargueta de 11 a 12, l'entre tu i jo. Aquesta entrevista que feim personal sempre feim una horeta més. Però avui seran dues hores. Dues horetes intenses, amb moltes coses, amb molta informació. Ja sabeu, i mos ho acaben de dir els companys d'informatius, que arriba la primera onada de calor. No sé si vosaltres vos heu ficat dins aigua, si heu anat ja en edat. Jo, si no té 30 graus, l'aigua no me fic. Sempre m'apareix que està freda, però la veritat és que fa calor. La gent ja comença a cercar ombra i no basta, en l'humitat que tenim. Primera onada de calor, alerta taronja, en parlarem amb la Margalida Ribas a les 10, en aquesta segona hora. Però abans hem de parlar de diferents temes. Temes, qualcuns més festius, qualcuns de més actualitat. I vos he de dir que vos he enyorat aquesta setmana. Aquesta setmana vos he enyorat perquè el passat cap de setmana en Raül Valls va presentar el programa i jo feia 10 mesos que no m'ausentava i vaig tenir vacances i tindré més vacances com ha de ser, però que va ser la primera vegada que no m'haureu escoltat, no m'haureu pogut escoltar després de pràcticament 10 mesos i vos he de dir que vaig tenir aquest cuquet de posar-me davant el micro i contar-vos coses com les que vos contarem avui. I avui que tenim? Idò, mireu, tenim moltes coses, però ja sabeu que si voleu participar, ho heu de fer en aquest número de WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Avui, com quasi sempre, amb en Lluís Menéndez, el control tècnic. Bon dia, Lluís. Idò, mireu, tenim diferents coses. Per començar, ahir varen conèixer aquesta notícia, no?, de la dimissió del director general d'Agricultura, d'en Fernando Fernández, que ha dimitit per motius personals i familiars després de 5 anys en el càrrec i que, de moment, serà substituït per la gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació d'Agroalimentària, que és la Georgina Brunet. I així ho ha confirmat el portaveu del govern, Antoni Costa, després del Consell de Govern, en el que ha agraït la seva implicació a favor del sector primari de les Illes Balears. Idò, Fernández, que havia arribat a les Balears al govern l'any 2019, a principi de l'anterior legislatura progressista, com a cap de gabinet de la Conselleria d'Agricultura, i dos anys després va assumir la Direcció General d'Agricultura. Idò, la seva marxa, que ha generat reaccions de reconeixement, també de preocupació sobre reptes que té per davant el camp balear. I clar, precisament avui volem parlar d'un d'aquests reptes. Volem parlar de la situació del sector lleter, per començar també. Com estan vivint els ramaders en aquest moment? Quines dificultats s'afronten i quines necessitats tenen per garantir el futur de la producció de llet a les nostres illes? Si vos hem de dir que els darrers dies, la darrera setmana, hi ha hagut bones notícies i en parlarem. També parlarem de en David Arraez, conferenciant i ponents de diferents esdeveniments, que avui mos du un tema molt interessant, que és com comunicar-se amb persones difícils. Sabeu aquesta gent que tot està en protesta, que diguis el que diguis, no li va bé res, i han de saber com mos poden comunicar amb aquesta gent. Tindrem a Teresa Ramos, que ara que arribarà a Sant Joan, mos vol donar consells pràctics, parlarem de com projectar-nos en relacions més sanes, autèntiques i positives. També tindrem, després de la segona hora, Margalida Ribas, amb aquesta primera onada de calor. Parlarem d'una festa que se fa avui a Oro Baixa, que se diu Rata Pinyada. En parlarem amb l'Elisabet Palou, que és coordinadora d'aquesta festa. També parlarem amb en David Gómez, quan arriba l'estiu. Sabeu que hi ha el pianista, aquesta pianista que s'ha en revolta d'espelmes, no? 200, un piano i 200 veles, i de... Parlarem amb ell perquè ell està fent un tour també per la península. I, com no, tindrem secció de cinema. Parlarem també, en aquest cas, de Nicolas Cage, que, per lo vist, fa una sèrie de Spider-Man. Ja veurem, aquest home ho ha fet tot. I doncs mireu si tenim coses. Tenim moltes coses, però ara ja començam.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
I doncs sí, fa només unes setmanes que el tancament de gamma va encendre totes les alarmes dins el sector lleter mallorquí, ramaders que es demanaven què passaria amb la seva producció, explotacions que cercaven alternatives i moltes incògnites sobre el futur d'un sector que forma part de la nostra identitat. I, però clar, d'aquella preocupació també n'han sorgit noves oportunitats. I és que hi ha hagut diverses empreses mallorquines que han començat a moure fitxa per intentar garantir una sortida de la llet que fins ara absorbia a gamma, i al mateix temps reforçar la transformació i la comercialització de productes que s'han fet aquí. I avui volem entendre cap a on camina aquest nou escenari i ho farem amb dos protagonistes que tenen molt a dir. D'una banda, una empresa que enguany celebra 40 anys de trajectòria, parlant d'Hipercentro, que ha fet del producte local una de les seves senyes d'identitat, i d'altra, una marca històrica del sector formatger mallorquí que inicia una nova etapa també amb l'objectiu de continuar donant valor a la llet produïda a l'illa. I del futur de la llet mallorquina, que ha pegat un nou gir de guió després del tancament de gamma. Hipercentro, un lloc que han comprat 1.000 vegades. Escoltau i ara ho entendreu.
Enguany complim 40 anys. Ja han passat 4 dècades des que varen plantar la primera llavor d'aquest projecte que segueix més viu que mai. I des del primer moment vàrem apostar per la venda de productes de proximitat i quilòmetre zero, per donar prioritat a les varietats locals i als productors de les nostres illes. Sempre hem basat el nostre creixement en la idea de generar riquesa aquí per reinvertir-la aquí. I amb molt d'esforç i dedicació, la llavor del principi va generar una soca ben arrelada que amb el temps ha tret branques a diferents indrets de la nostra geografia.
Comerços que salven la vida al sector primari i també, en aquest cas, tot que havia de passar, no?, amb tota aquesta gent que se produïa, que abans es feia càrrec a gamma. Pep Lluís Aguiló, conseller delegat d'Hipercentro, molt bon dia, com estem?
Bon dia, Juanmi, com estàs?
Beníssim. A veure, hi ha hagut un acord. Sense entrar en xifres, que sé que tot això va evolucionant i, no, i avui no poden concretar en xifres perquè és impossible, però abans de parlar d'aquests 40 anys d'Hipercentro, la pregunta que se fa molt de ramaders i també oients, no? Què significa aquest acord que hi ha hagut i com pot ajudar a donar sortida a la llet que fins ara comprava a gamma?
Mira, des de l'empresa vàrem veure que hi havia una problemàtica que més se'm va traslladar des dels estaments polítics i també des del sector, i per demanar molts més si podíem pensar en fer qualsevol cosa. I vàrem pensar que realment dins la nostra estructura o millor podria haver un espai per un espai de processat de llet, és a dir, d'un lloc en el qual podíem fabricar derivats i productes de la llet feta aquí. I d'aquesta manera ajudar a que la banya se salvi i que les produccions lleteres puguin continuar fent feina. I hem arribat a un primer conveni en Son Carbó, a la qual ens hem compromès, ha fet una declaració d'intencions de, tant de la seva part com de la nostra, d'un consum mínim de litres, però que a més està oberta a tots els altres productors. És a dir, tenim un primer conveni per començar i per donar-nos una seguretat que tindríem una llet per poder fer feina. I però ja hem començat a tenir contactes amb altres lleteries i la nostra intenció és absorbir el màxim que puguem.
Com vareu trobar aquest moment, no? En el moment en què s'anuncia el tancament de gamma, que és el que vareu pensar, perquè hi ha un contacte, sou vosaltres que vos poseu en contacte amb aquestes vaqueries o és una cosa que... Com va sorgir el tema?
En aquest moment no te puc... En aquest moment que te puc dir que se va despertar una alarma, una alarma dins del sector, perquè pensa que, a més, no estan xerrant només de llet, estan xerrant de vedells, i estan xerrant de tot, de tots uns animals i tota una estructura de sector primari molt important. Aquest moment, llavors, en aquest moment, quan van sonar les alarmes, van pensar a veure si volien fer-hi feina i van començar a posar els nostres tècnics en marxa per veure si realment hi havia una solució que nosaltres poguessin donar. Perquè la vocació de l'empresa, com tu has dit abans, és sector primari, producte de proximitat, producte local, i també ens van donar compte que en aquell moment s'estava començant la llet que no se podia consumir, s'enviava a la península, i segurament seria processada i tornada a ser valès per ser consumida, que això és un malbaratament de recursos immens i una exageració.
Perquè quan parlem d'ajudar el sector lacti, no només parlem de comprar llet, això és una cosa, però després s'ha de transformar. Quin és el vostre projecte en aquest sentit?
Mira, en principi tenim un projecte d'inversió d'entre 2,5 milions i 3 milions d'euros amb una gran empresa de tractament, amb una gran planta de tractament, la qual serà capaç d'adaptar-se a la necessitat dels clients. És a dir, el client ens anirà definint què és el que prefereix. En principi, la nostra intenció és fer llet fresca, fer iogurts, fer kèfir, fer formatge, però el moment que en aquest moment ens demana que faguem altres productes com burrata, estarem preparats. La idea és fer una inversió important i d'aquesta manera poder donar sortida a la llet, però sempre depenent de la demanda dels clients. Si el client col·labora, li interessa i li agrada, nosaltres no tindrem el cel al límit.
Mm-hmm. Parlau sovint d'una aposta, diguem, romàntica pel producte local. Aquesta decisió amb la llet també forma part d'aquest compromís amb pagesos i ramaders de Mallorca?
Evidentment, miri, dins Mallorca hi ha una dita que pràcticament universal, que es compra i ven i no fabriquis. Pràcticament un acudit. Però realment nosaltres tenim una vocació molt grossa de fabricants. Molts en nosaltres, però des d'Hipercentro fem moltíssims de productes, des de sobrassada, botifarrons, tenim tota la transformació càrnica tradicional de Silla. Nosaltres la feim a les nostres instal·lacions, hem fet una gran cuina central des de la qual sortim als supermercats que la donen a granel, a les cafeteries nostres. És a dir, la nostra vocació és de fabricació. I quan hi havia, vàrem veure que hi havia aquesta oportunitat de créixer, vàrem dir, bé, hem de tornar un poig en el poble, el que el poble m'ordona. I és la mateixa vocació per la qual, si nosaltres tenim un supermercat a Porreres i a Porreres hi ha una fàbrica que fan burbaes i galetes, nosaltres hem de vendre aquestes burbaes i aquestes galetes.
Clar. En qualsevol cas, molt de consumidors, ja siguin del poble on hi ha un Hipercentro o en aquest cas gent que externa o que passa, no? Jo que sé, m'ho invento ara, per exemple, Campos, que és un lloc que molta gent se'n pot anar després a la platja i pot aturar allà, per exemple. Molt d'aquests consumidors intenten comprar producte local. Quina és la feina que feis perquè el client pugui identificar que aquests productes realment que arriben als supermercats són producte local?
Mira, això m'agrada que me facis aquesta pregunta, que és allò que diuen sempre, que se diu sempre, perquè realment nosaltres no tenim una secció de producte local. De vegades vas anar a segons girar els botics i veus que tenen una estanteria de producte local, però perfectament identificat. El nostre producte local està inserit de manera natural dins la botiga i pràcticament de totes les estanteries se'n trobarà. I t'he de dir que el producte local que és el producte normalment d'una gran qualitat, perquè ha de competir amb inferioritat de condicions, de market molt més fortes i postes s'esforcen molt més perquè sigui bo, i brilla dins l'estanteria. No fa falta assenyalar-lo ni fer-li un marco en el qual posar-lo. Sí. El producte local se troba dins tots els hipercentros, a pràcticament totes les estanteries, dins totes les variedats. La nostra vocació és ser el gran mostrador del producte local a les Balears.
Celebrau 40 anys, jo en tenc 46, per tant, jo he viscut des de nin, que ja existíeu, ja hi éreu, però com ha evolucionat tot això en 40 anys?
En 40 anys, mira, ha evolucionat molt, de ser pràcticament tots sols. Mira, les famílies que varen organitzar Hipercentro eren bàsicament dues que tenien colmado i una tercera que tenia electrodomèstics, i van veure que quan se varen muntar les primeres superfícies a Palma, el colmado del poble, els seus colmados s'havien buidat i se buidaven. Mm. I varen tenir el mal cap d'hipotecar-se tot quan tenien, i compraren un meloner a les afores de Monacó i construïren una nau i en aquesta nau va ser el primer Hipermonacó. Mm. I d'Hipermonacó, a poc a poc, cada any, cada dos, se va anar muntant un altre hipercentro. Mm. Primer el millor, després el Felanich, mira, i fins ara.
Molt bé, i doncs, estan parlant amb en Pellús Aguiló, em volgo fer aquesta entrevista, perquè si Agama desapareix i Hipercentro fa aquesta passa, per posar un comerç en context, poden dir que Hipercentro està ajudant a evitar que part de la gent mallorquina quedi sense sortida, que hagi de d'anar a fora. Nosaltres hem fet seguiment de totes aquestes notícies. No sé si la gent és conscient de que els comerços feis un esforç en aquest sentit, també.
Mira, crec que teníem un client fidel i serà de creure-ho, és perquè després de 40 anys nosaltres som una gota dins un oceà de supermercats i de competència i de distribució, i a més la competència és dura i ho fan molt bé. Nosaltres amb aquesta aposta, en l'aposta de la qualitat, el producte local, i diferenciar-nos de la competència oferint aquestes coses que els altres, tal vegada perquè són massa grossos i tenen poca cintura, no poden fer, nosaltres estem molt contents perquè continuem i trobem el reconeixement del client que dedica els dobles, que de vegades cada vegada més complicat, a comprar que nostre. I la veritat, creiem que és l'única raó per la qual els futurs clients molt decidirà, o decidiran clients altres, serà per aquest tema, per el tema de la qualitat, per el tema de que la seva despesa se reinverteix que dins el seu entorn, que això és molt important. Mm-hmm. Està clar que si un senyor que té una indústria lletera s'ha de poder vendre el seu producte a les balees, després potser estarà content d'anar a comprar a les balees, i també és aquesta idea nostra, d'intentar fer comunitat.
Molt bé, idò, Pet Lluís, en aquest cas sempre hem de posar un granet d'arena, en aquest cas és una goteta de llet, que tot suma, i moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta altaveu. I ja et dic, amb un poc de sort, d'aquí abans d'un any, si vols, podem tornar a xerrar per contar el que ja serà una realitat en vez d'un projecte.
Perfecte, ja m'he posat a l'agenda, d'aquí un parell de mesos, veure com ha evolucionat, i esperem que tot això sumi. Moltes gràcies, Pet Lluís.
Moltes gràcies, quan bé.
Adéu, gràcies.
Te tals encetant una cindri, te tals i me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. Faig calor, te tals i nedam amb pilotes, te tals i deixam que sa parra de ball i termòmetres a 25. I faig calor, te tals encetant una cindri, te tals i me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. Faig calor, te tals i nedam amb pilotes, te tals i deixam que sa parra de ball i termòmetres a 25. Considert en principi no ets a plàstica, d'un detall que es manifesta en superfície, però te demostra que una curva és massa dràstica per deixar un camí tan pla i tan rectilini. Considert que la virtut és prou elàstica per menjar-se un problema tan específic, d'un mal dia en tu no existe confiança, va fer llaure credibilitats i vicis. I fa calor, te tals fins a tant una cindri, te tals i me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. Faig calor, te tals i nedam amb pilotes, te tals i deixam que sa parra de ball i termòmetres a 25. Considera que sa virtut és prou elàstica per menjar-te a la mare ten gust de ser fi. D'un mal dia en tu n'haces de matemàtiques, va fer llaure comptabilitats i nervis. I faig calor, te tals fins a tant una cindri, te tals i me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. I faig calor, te tals i nedam amb pilotes, te tals i deixam que sa parra de ball i termòmetres a 25. Faig calor, te tals fins a tant una cindri, te tals i me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. I faig calor, te tals i nedam amb pilotes, te tals i deixam que sa parra de ball i termòmetres a 25.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
I del futur de la llet mallorquina, que també passa per una altra peça clau, que és la transformació. Vos explicaré i vos posaré en contesta. Mireu, produir llet és important, però també ho és convertir-la en productes amb valor afegit, no? Generar activitat econòmica, mantenir viu un sector que forma part de la història de Mallorca, la història agroalimentària. I aquí entra en joc Formatges Grimalt, que és una empresa en dècades de trajectòria que inicia una nova etapa i que pot tenir un paper determinant en els pròxims anys amb el sector lleter. Per conèixer tots els detalls, saludam en Pedro Monroig, que és gerent de Formatges Grimalt. Molt bon dia, Pedro.
Molt bon dia, com va?
Beníssim. Heu iniciat aquesta nova etapa després de l'entrada de Son Carbó, no?, el projecte. L'objectiu és continuar transformant la llet mallorquina i donar estabilitat al sector després del tancament de gamma. És així?
Efectivament. Després del tancament de gamma, totes les ganaderies que quedaven dins el grup de gamma van quedar penjades i en Son Carbó se va arribar en aquest acord amb Grimalt. I d'aquesta manera donen sortida actualment a tota la llet que hi ha a Mallorca.
Mm. Pedro, com vau viure aquest moment? Quan comencen a anunciar que gamma pot tancar, hi va haver un temps que pareixia que sí, que s'acercaven solucions. Finalment, quan s'anuncia el tancament, com vau viure aquest moment per part de Formatges Grimalt?
Home, pues, un poc nerviosos, no? Perquè nosaltres, bé, ja fa estona que més o menys anàvem sapiguent un poc quan podia passar això, però és vera que a gamma havia donat la seva paraula que fins al setembre seguiria comprant llet i després, de cop i volta, pues, va decidir que ja no. Llavors, això va trastocar molts plans, sobretot els plaços i més, i se va haver de cercar solucions. Una de les quals és, com supos que ja se sap un poc, que estem exportant una part important d'aquesta llet cap a València, perquè ara mateix no podem donar sortida en aquest producte dins l'illa.
De fet, tu te trobes en aquest moment a València, és així? Estàs per feina?
No, per feina no, però bé, me trobo a València, sí.
D'acord, bueno, no sabia la coincidència, ho donava per fet, i de disfruta faltaria més. Com neix aquest acord amb Son Carbó? I què hauria d'aportar aquesta nova etapa?
Bueno, aquest acord amb Son Carbó neix perquè la família Grimalt veu que era algo necessari. Segons la meva opinió, van llegir molt bé la situació, perquè cada pic, desgraciadament, tanquen més ganaderies a Mallorca, i s'havia de trobar una solució per donar sortida a la llet d'aquests ganaders que varen deixar penjats i per pues, garantir la continuïtat d'una, si m'ho permet, ja institució mallorquina, sí, com es Formatges Grimalt.
Mm.
Llavors, bueno, va ser xerrar les dues famílies i se va arribar a aquest acord, jo crec que molt acertadament.
Ara mateix, aprofitant que feim aquesta entrevista a la Ràdio Pública de les Illes Balears, quin missatge pots enviar als ramaders que produeixen llet a Mallorca?
Bé, ja m'he demanat un xerrat amb tots, però és el que dic sempre. Nosaltres comptem amb tots els ramaders, sabem que és complicat. Avui en dia, desgraciadament, veiem que el sector primari va per avall. A molts els costa trobar qualcú que els succeeixi, però nosaltres des d'aquí volem donar un missatge de tranquil·litat, perquè nosaltres fem feina cada dia per intentar que no vegin més aquesta imatge de ramaderies tancada, no és una seguretat a tot el sector i que tota la llet mallorquina s'ha de poder processar dins Mallorca i l'hem de poder consumir els mallorquins, que és la nostra llet i és la nostra terra.
Tu deies, ja sou una marca històrica. Com es combina la tradició amb la necessitat d'innovar i sobretot amb un sector primari que a vegades és molt complicat poder fer coses diferents?
Mira, nosaltres el que intentem fer és trobar noves formes de presentar el producte que sempre s'ha presentat. Nosaltres el darrer que volem és que amb aquest nou acord i amb aquests nous volums que s'han de processar, que són quasi el doble del que se feia fins ara, no volen que el consumidor noti una diferència ni en preu, que és el que estem intentant, mantenir tots els preus, ni en gust. Formatges Grimalt sempre han empleat la mateixa manera de fer les coses i nosaltres el darrer que volem és que el consumidor final noti una diferència. Per tant, estem cercant alternatives creatives d'aquest producte sense perdre l'essència tan bona que té Formatges Grimalt.
Quin valor té per Mallorca mantenir una indústria transformadora pròpia i no dependre exclusivament de la península?
Jo crec que això és fonamental. Ja no a nivell història nostra, sinó a nivell econòmic. En el final, la insularitat és una cosa que igual no en som conscient cada dia, però afecta molt a nivell econòmic. És molt car el barco o l'avió. i cada pic som més dependents de tot el que ve de fora. Per tant, la poca indústria que ens queda, jo crec que l'hauríem de defensar i hauríem d'estimar la nostra, ja no per una qüestió, jo crec, d'orgull mallorquí, que també, sinó per una qüestió econòmica, que cada pic es preu puja més i hem d'intentar pues, lluitar contra això i una de les solucions és consumir el producte local, que avui en dia ja no hi ha tanta diferència del producte local en el que ve importat de fora.
Estan parlant amb en Pedro Manroig, que és gerent de formatges Grimalt. Ets jove, però tens molta experiència. Si ara mos tornem a seure d'aquí 5 anys, com t'agradaria que hagués canviat o que hagués passat dins el sector de la llet a Mallorca?
Pues m'agradaria veure... Hombre, més ganaders és complicat, però més vaques i més producció pels nostres ganaders. Que és vera que igual els darrers anys han anat minvant un poc les seves produccions perquè no se podia donar sortida de més producte i m'agradaria haver pogut aconseguir una acceptació per part del mercat mallorquí i que tots els ganaders pues, puguin tornar a produir el que se produïa fa una dècada i si puguen més, i poder transformar més llet i ara mateix fent feina des de Grimalt per treure un nou producte que és la llet fresca i a més si amb els temps aconseguim transformar altres tipus de productes i que Mallorca tingui un sector lacti propi i de quilòmetre zero.
I tornant en el present, aquest acord en Son Carbó, perquè la gent se pugui quedar tranquil·la, en quin punt està i cap on ha d'anar ara mateix?
Bé, l'acord amb Grimalt i Son Carbó ja està firmat, ja és tot definitiu, i ara el que estem fent és intentar pues, obrir mercat, perquè la capacitat productiva d'Ingrimalt és, però, primer de tot, fins que no se va arribar a aquest acord, Son Carbó va aconseguir un apoio molt gros des de València per poder exportar aquest excedent de llet. Nosaltres des de Grimalt ara tenim tota la llet, però seguim amb aquesta obligació dins la seva paraula i seguim exportant la llet fins que està en un contracte amb aquesta gent. I també ens pues, dona una mà, perquè ara, a dia d'avui, pese a que se pot processar tota, pues, no hi ha sortida en el mercat. I des d'aquí, pues, bueno, demanem un poc en el poble mallorquí que ens doni l'oportunitat, que no ens ha parlat de provar-nos, perquè, de veres, a part de ser un producte de quilòmetre zero, és un producte molt bo.
Idò, queda dit, Pedro Manroig, gerent de formatges Grimalt, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida i disfruta, gaudeix també d'una volteta per València.
Moltes gràcies.
Gràcies,
bon dia.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
El teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de sa qualcada. Vos esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe des primer toc de Fabiol.
Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
Notícia d'última hora. Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio és legendari.
És un facto.
La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Molt bé, i tenim aquí ja nosaltres a l'estudi en David Arraez. Recordeu que sou a la Gran Vida, per si hi ha qualque despistat, si vos despertau ara, gràcies per escoltar-nos. Si aneu amb el cotxe i acabeu de posar IB3 i heu dit jo vull escoltar la Gran Vida, idò, gràcies per també no canviar de dial. Si en aquest moment teniu una excursió, quina calorada per fer excursions, molt bon dia a tots. I si aneu caminant per, jo què sé, per els passeig marítims de Palma o per Ciutadella, on sigui, idò, gràcies per posar la ràdio, per posar IB3 i escoltar La Gran Vida, aquest programa que sempre ens acompanya. Mireu, avui amb en David Arraez, conferenciant i ponent en diferents esdeveniments nacionals i internacionals, avui mos parla d'un tema que vos agradarà. Com comunicar-se amb persones difícils, complicades. Aquesta gent que t'embossa, aquesta gent que xerres i diguis el que diguis, sempre té una protesta, una crítica, perquè hi ha persones que són capaces de convertir una conversa sobre el temps en un conflicte internacional. Tu dius, fa calor, i te diu, fa calor, però... Fa calor o no fa calor? O sigui, hi ha gent que no se sap comunicar sense crispar ambient. I això passa molt. David Arraez, molt bon dia.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Molt bé, molt bé. Hi ha gent així.
Hay muchos, y lo importante es saber comunicar con ellos sin perder la calma ni las ganas de vivir, porque hay que reconocer que es que algunos son para... A ver, yo soy uno de esos, ¿eh? Yo soy uno de esos.
¿Qué
yo
dius?
Soy... Sí, no. sí.
¿Qué dius? En tu se pot xerrar. De fet, tu escoltes.
Sí.
Paso, escoltes activa.
Mira, y te voy a decir una cosa. Últimamente, la gente no para de contarme sus penas. Por lo cual, deduzco que sí, que soy una persona que sabe escuchar.
¿Qué ho dius? Porque el otro día van a hacer un café a tu y yo.
Pues no, no lo decía por ti. Pero es cierto que últimamente sí que me estoy encontrando varias personas que de repente empiezas una conversación tranquila y empiezan a contarte sus problemas. Y yo y digo, caray, pues va a ser verdad que sé escuchar. La historia, ¿cuál es? La historia es que yo soy un poco sabelotodo. Soy un poquito sabelotodo.
¿Sabelotodo? ¿Te refereixes a que siempre tens opinió per tot?
No siempre tengo opinión para todo porque solo opino de aquellas cosas que sé, sí. Es decir, que conozco. Pero claro, llega un momento en el que alcanzas una edad y has vivido tantas experiencias que hay muchas cosas sobre las que opinar. Y es cierto también que últimamente me dicen, bueno, baja un poco el pistón, chato. Y tengo que aprender a
ya.
No opinar tanto.
És a dir, que ara estàs en aquest moment creatiu de la teva vida que de tot intentes donar arguments, no?
Intentava. Lo he cambiado, lo estoy cambiando. Ara ja no...
Ara què fas? Escoltes i demanes el compte i ja està? O...
Escucho y...
I si t'interessa, bien, i si no...
Y si no, no. De hecho, vamos a hablar ahora de eso, porque hay que reconocer que todos tenemos una persona en nuestra vida en la que... Siempre está opinando de todo. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer siempre es preguntar e intentar no responder, porque como todos conocemos a esas personas difíciles, seguro que os ha venido alguien a la cabeza.
M'han vengut tres de cop.
Ese compañero, ese familiar, ese vecino, esas personas que tienen un máster en complicar las conversaciones, pues... Por ello hoy quería hablar de eso. Lo primero que tenemos que saber es que no vamos a cambiarlas. No debemos intentar cambiarlas. Es el primer error que
primer
todos conocen.
Gran consell, perquè te poses nerviós i vols xerrar amb ella, si vols explicar, però no servirà de res.
No sirve absolutamente de nada. Y la comunicación no consiste en controlar a las personas, sino que consiste en cómo gestionamos nuestras respuestas. Es por ello que... Lo primero que deberíamos saber es qué es una persona difícil. Y esto es muy importante, porque no hay personas difíciles, sino que hay comportamientos difíciles. Las personas difíciles... Puede ser una persona difícil para ti, pero puede no serlo para otros. El quejica profesional, el quejica ese que todo está mal siempre. Todos conocemos a alguno de estos. Sí. El agresivo, ese que sube el tono antes de escuchar. Y luego está el pasivo-agresivo, ese que nunca te ataca directamente, pero siempre te está soltando alguna puya, alguna coña marinera.
¿Aquest? Ahí enxerraba un bono d'aquests.
Pues mira, estos
va parar molt nerviós. Li vaig enviar un àudio de bou que el vaig gravar quatre vegades i deia el que volia dir i després es borrava. fins que vaig trobar l'àudio adequat. Muy perquè me vaig anar calmant a mesura que enviava o que canviava l'àudio. Que en podem parlar un dia d'això.
Sí, no hemos hablado nunca de los audios de WhatsApp.
No. No,
pues
no, no.
Vamos a hablar un
día. Vam passar de...
Sí, lo mencionamos una vez.
D'estó, sí. Que a vegades quan un escriu no trobes estó amb el que t'arriba. Però passa molt això. Jo he trobat una forma de teràpia, que és enviar l'àudio o intentar enviar l'àudio i l'esbor. I vaig passant un filtre fins que m'adon compte que ara ja el puc enviar. Perquè el primer era una animalada. Era una animalada. Coses que jo pensava que tenia raó, per una manera que lo millor quan t'arribi,
sí, sí.
Allò quedarà.
Claro.
Un àudio que tu t'escoltes, i ara estic fent una afegita, un àudio que tu t'escoltes en el cap de mitja hora i penses, igual m'he passat, és que t'has passat.
Pues ahí lo estás haciendo muy bien y creo que es un ejercicio que todos deberíamos hacer. Otro tipo de personas difíciles que hemos mencionado de entrada, el sábelo todo, ese que te corrige incluso cuando está equivocado. En cierta ocasión, alguien... que no voy a decir, cuyo nombre no voy a decir, dijo una frase que para mí es maravillosa. No recuerdo haberme equivocado nunca. Y es una frase que, de hecho, utilizo yo de vez en cuando en tono de broma. Personalmente, hay alguien a quien quiero mucho, una persona muy cercana, que es de esas que siempre tienen razón. Siempre lo saben todo.
¿Que creuen que siempre tienen razón o que la tienen? ¿O que piensas que la pueden tener?
Piensan que la tienen, a veces la tienen, muy a menudo esta persona la tiene, pero también ocurre que a veces se equivoca. Mm. Y ahí pues es cuando se produce ese choque de mercancías, esa explosión nuclear en la que tú intentas hacerle ver a esa persona que está equivocada, que no es así, pero claro, la cosa a menudo deriva en discusión. Y ahí lo que tienes que decidir es, ¿me interesa discutir o no me interesa discutir? Y luego está el que nunca tiene la culpa. El que si algo sale mal, siempre es culpa de los demás. Siempre es responsable otra persona. Por lo tanto, todas estas personas tenemos que tener en cuenta que pueden parecer difíciles, pero que no son difíciles. Lo que tenemos que esperar siempre es que se comporten de una forma más fácil. ¿Qué error cometemos siempre cuando estamos hablando con personas difíciles? Bueno, aquí
casa bou, seguramente sigui una.
Uno de ellos, el principal, es una trampa además. Intentar ganar las discusiones. No debemos intentar, no queremos demostrar, no queremos convencer, no queremos que admita que tiene razón. Eso es un error.
Yo amb això tengo una frase que no necesito que me donin la raó per tenir-la.
Correcto, gran frase, te la cojo. Si intentamos convencer, discutir, lo que conseguimos es que empiece el desgaste, porque la otra persona no está buscando entender nuestro punto de vista. Por lo tanto, lo que hacemos es intentar descargar nuestra frustración, tener razón, llamar la atención, y el otro simplemente lo que busca es discutir. De hecho, mi hermano Emilio y yo discutimos ya por norma, pero es que discutimos...
Me encanta esa frase, mi hermano Emilio y yo. ¿Sabes? Mi mono Amelio... Perdón.
Siempre discutimos, pero no discutimos en un tono agresivo.
Sí.
Nos encanta discutir, podría decir debatir más bien. Y cada vez que hay reunión familiar, ya sabe todo el mundo que la cosa va a acabar en debate entre mi hermano Emilio y yo, porque es que gozamos debatiendo de cualquier cosa, nos da igual. No todas las conversaciones, no todas las discusiones, debates, tienen solución, y esto lo tenemos que tener muy claro. Lo que sí podemos hacer es gestionarlas un poquito mejor. Y es por ello que hoy te voy a dar 5 trucos para comunicar...
Comunicar.
Comunicar.
Comunicando.
Te voy a dar 5 trucos para comunicar mejor con personas difíciles. El primero, no juguemos al mismo juego de ellos. Si alguien grita, nosotros calmados. Nunca gritaremos. Si alguien provoca, no provocamos. No vamos al y tú más. Este es el primer error que tenemos que evitar. El segundo, un truco, hacer preguntas. Las preguntas siempre bajan la tensión, es algo que he comentado en alguna ocasión. Por ejemplo, cuando estamos ahí en pleno debate, ¿y qué es exactamente lo que te preocupa? Preguntas abiertas. ¿Qué solución propondrías? Ahí estamos bajando automáticamente el tono. Tercer error que cometemos, personalizar esa discusión. Personalizarlo en ellos, en su vida. Nosotros simplemente somos la persona que está delante. no hay nada personal en esa discusión, no nos están atacando y eso lo tenemos que tener muy claro. Por lo tanto, no entremos ahí al pie, no entremos en ese debate, en esa discusión que no tiene ningún sentido. Vamos a ganar mucho. Tenemos que poner límites, siempre. Ser amable no significa permitirlo todo. Por muy amable que tú seas, no significa que dejes que te pisoteen o que te insulten o que te falten al respeto.
¿Y en aquel caso qué se ha de hacer?
En este caso, lo que tenemos que hacer...
Tenint en compte que és una persona amb la que tens relació, no és una persona que te pugui llevar de la teva vida tan fàcilment. O sigui, pot ser un familiar o un bon amic o un conegut que tu estimes, tot i que sempre teniu discussions. O sigui, no serà una barada de supermercat amb un senyor que no coneixes de res. En això me refereixo.
Si nos falta el respeto y nos sentimos ofendidos por lo que nos acaban de decir, hacérselo ver. ¿Y cómo se lo podemos hacer ver? Con una pregunta. Una pregunta para que él se dé cuenta. Si te dice, es que no te enteras de nada. ¿Realmente tú crees que soy un ignorante y no me entero de las cosas? ¿Sabes qué te va a decir? Bueno, no he querido decir eso. Y ahí ya le estamos dando la vuelta. Y con nuestra expresión, con esa cara seria que vamos a poner cuando le hagamos esa pregunta, el otro se dará cuenta de que ha metido la pata. En muchas ocasiones nos va a pedir incluso perdón. No quería decir eso, disculpa. Ahí es donde tenemos. Y para mí lo más importante, elegir nuestras batallas. Hay conversaciones que no merecen gastar energía. Y hay otras que merecen distancia. Cuando la cosa se empieza a caldear, lo que tenemos que hacer es tomar distancia. Esto es muy importante. No discuto nunca yo ya. Llega un momento en la vida en el que te das cuenta de que no merece la pena luchar batallas perdidas. Y con estas personas difíciles esto suele ocurrir. ¿Por qué no hay que luchar esas batallas perdidas? Porque nos desgastamos, perdemos energías. No merece la pena. Yo a menudo digo, madura, porque madurar comunicativamente es descubrir que no todas las invitaciones a discutir merecen una respuesta. Así que hoy os voy a regalar un superpoder. Y es que hay algo curioso.
Me encanta. Después te voy a demanar quién es este superpoder.
El mío. Sí. El mío. La infinita paciencia que tengo. Sí.
¿Y quién te agradaría tenir?
¡Oh! No lo sé, no lo he pensado nunca. ¿Te puedo responder la semana que viene?
Sí, yo es de control Z, super control Z. ¿Saps control
sí,
Z?
Sí, el de deshacer.
Deshacer en el moment i tornar 5 segons enrere per tornar a fer allò que havies de fer, però ben fet. Però quin és el superpoder que mos dones avui?
Las personas difíciles siempre esperan una reacción previsible. Mm-hmm. Esperan enfado, defensa, tensión. ¿Cuál es el superpoder? Que si reciben calma, claridad, límites, no saben qué hacer. Así que, como no podemos elegir a las personas con las que nos cruzamos, pero sí podemos elegir a quién y cómo respondemos, la verdadera victoria en comunicación con estas personas difíciles no consiste en convencerlas. Consiste en salir de la conversación con la misma tranquilidad con la que hemos entrado. Las personas difíciles seguirán existiendo, siempre. Es inevitable. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto poder vamos a dar a ellos sobre nosotros? Y como digo siempre, la comunicación no lo arregla todo, pero sin comunicación casi nada se arregla.
M'encanta esa coletilla aquesta que sempre, que darrerament mos dones. Moltes gràcies, David. Idò, serà difícil no escalfar-nos perquè aviat ve Sant Joan.
Ai, no m'hagués de Sant Joan.
I estem en mites a primera onada de calor, per cert, ja estem en alerta taronja.
Sí, i aquí hace calor, Juanmi.
Fa molta calor,
Un poquito. Molt bé. Hay que poner aire.
I de vinga, posa'ns aire i seguim.
Gràcies, David. Hasta la semana que viene. Gràcies. Chao, chao.
La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és participació.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La gran vida. Teràpia de parella. Un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
M'agrada molt tenir, després d'en David Arraez, en Teresa Ramos, que és sexòloga humanista, perquè si en David Arraez mos diu tips per no escalfar-mos i com evitar una conversa complicada, avui també parlarem, en aquest cas, de com projectar aquestes relacions més sanes, ara que ve Sant Joan, perquè siguin més autèntiques i positives en les persones del nostre entorn. Aquest renouet que escoltàveu eren les recades que s'està llevant a Teresa, així de forma delicada, perquè a voltes no la veus, però sempre vens superben...
conjuntada.
Conjuntada. Sí, bon dia, com estàs?
Ante muerta, que senzilla.
Sí, 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 sí. No, que està molt bé, perquè si ara ves a tele, sempre sortiràs fantàstica.
Moltes gràcies. Pues,
jo m'han d'avisar amb un dia d'antelació, però tu sempre estàs preparada. ¿Y están preparados para relaciones sanas?
Bueno, pues vamos, hemos elegido este tema porque viene la noche de San Juan, ¿no? Y es muy típico que llega la noche de San Juan y como queremos quemar lo pasado, ¿no? Y en algunas ocasiones lo pasado es las relaciones anteriores que hemos tenido y queremos proyectar lo nuevo, ¿no? Como es, uff, ahora realmente lo que quiero es otro tipo de relación, que me venga algo nuevo. Y es como pedirle a algo o a alguien, o llámalo energía, llámalo San Juan, llámalo universo, llámalo tu gurú favorito, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Lo cierto es que elegir pareja no es lo mismo que buscar pareja. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que tener pareja no es una cuestión de azar. Es una cuestión de invertir, de seleccionar y de escrutar muy bien qué es lo que queremos o lo que no queremos, ¿no? A quién queremos a nuestro lado.
Això és molt important perquè, clar, això m'ha dut una pregunta. Com ens pot afectar aquest ideal romàntic a l'hora de triar parella? Això que has dit tu... és molt interessant. Que no, això de parella, veure què trobes, no. Hi ha un perfil, no?, adequat per cada persona.
Sobretot hi ha un perfil en cada moment de nostra vida. No ens va servir lo mismo a los 20 que algo a los 40. Y tenemos que saber bien claro cuáles son nuestras líneas rojas, ¿no? Exactamente a qué estoy dispuesto a dar y qué no estoy dispuesto a dar ni a recibir. Y la verdad que el tema del ideal romántico ha sido una cosa que del amor romántico, la media naranja, nos ha fastidiado bastante. El mito de la media naranja era unas piezas que se partaban en dos. Y claro, vamos como a la deriva, ¿no? Esperando que alguien nos complemente. Con lo cruel que es esta comparación a nivel de autoestima. Porque si tú cortas una naranja en un momento determinado y una la guardas en la nevera, la otra la intemperie, una se va a secar antes, otra va a tener mosquitos, y cuando se encuentren estas dos naranjas no van a tener nada que ver una con la otra. Realmente no somos mitades de nada, ni mitades ni de nadie, ni vamos buscando a alguien que nos complemente. Sino que lo que tenemos es que darnos cuenta de que somos una fruta entera, la que quieras, puede ser un tomate, una macedonia. Lo que digo tomate porque mi hija siempre dice, tomate es una fruta. Pues no lo he dicho de manera errónea. Sí. Pues si somos una fruta con todas mis cualidades, con mis valores, con mis buenas virtudes, ahí sí que estaré en disposición de elegir pareja.
Pero no es el mateix cercar una pareja que triarla.
Efectivamente, aquí viene el kit. Es lo mismo elegir que buscar. Como suelo decir en algunas ocasiones, en rebaja buscas, en temporada eliges. ¿Qué significa? Que en ocasiones vamos, como las rebajas, a buscar lo que sea. Lo importante es llevarte algo, a cualquier precio, ¿no? Cuanto más bajo, mejor, ¿no? Pero no lo digo por el precio metafórico de la persona, sino que me conformo con lo que sea, algo rápido, porque yo realmente lo que quiero es tener una pareja. Y esto normalmente pues no es tan beneficioso a largo plazo. Sin embargo, cuando vamos de ropa de temporada, cuando digo de ropa de temporada, es una metáfora de cuando voy a lo que quiero. Yo quiero esto. Y este es mi parámetro, porque si no, no va a funcionar, ¿no? Entonces, la diferencia entre elegir y buscar es donde tengo la autoestima. Con una autoestima baja, pues me conformaré y a la larga nos hará sentir un fracaso porque veremos que aquello no ha funcionado. Y entramos a veces en frases típicas, ¿no? ¿Por qué me funciona mal? ¿Por qué no conseguiré tener una pareja estable, es culpa mía, ¿no? Sin embargo, si tengo una autoestima adecuada, iré a elegir qué tipo de persona quiero a mi lado. Y si no funciona, pues será no solo por mí, porque a veces tenemos la sensación esta crítica del impostor, ¿no? Que es pensar que no ha funcionado por mí, porque me falta algo. En ocasiones podíamos haberlo hecho de otra manera, pero en otras ocasiones es que la otra persona ni siquiera está en conexión en ese momento, ni con la vida, ni con una conexión, sino que se tiene que trabajar otras cosas. Y nos podemos plantear, bueno, ¿qué hacemos la noche de San Juan? Pedimos...
Clar, perquè tot això que tu dius té un motiu científic, estudiat, psicològic, si vols dir, perquè per triar parella, vinga, durant la nit de Sant Joan, no sé si és un conjur, perquè això del conjur, votar damunt, ara no se pot fer foc, però bé, això que votaves, no?, damunt una foguera, un fogueró, jo què sé, banyar-te els peus de la mà i tot això és, forma part del misticisme. Però realment ens podem proposar la nit de Sant Joan perquè és vera que és una nit màgica, que s'apresta més a les sensacions. Però hi ha coses que poden fer que funcionin i que vagin més enllà dels misticismes? Això de cremar un paperet i tot això.
Bueno, la verdad es que todo lo que sea un poco de rito nos ayuda. O al menos nos ayuda un poco a enfocar, ya sea por la creencia que le queremos
poner. Més que res,
que
la gent no se pensi que perquè escriguis Maria Lluïsa dins un paper ja sortiràs amb ella. No, això no.
Pero es el trabajo previo, incluso es una técnica que yo utilizo en terapia individual. Ah. Es decir, le digo, esto va a funcionar sí o sí en la noche de San Juan, ¿no? Pero sí que tenemos ritos que puede ser a veces... El efecto psicológico, ¿no? De esto lo haré al principio de año, esto lo haré en los lunes, ¿no? Que los lunes tenemos como muchas expectativas. A primero de mes, junio, por ejemplo, que el 1 de junio fue el lunes, ¿no? Como, wow, qué bien voy a empezar, ¿no? Una semana que empieza el 1 el lunes, ¿no? Esto nos ayuda, como un antes, como un después.
De fet, Sainz, yo siempre digo que té tres moments. Que és setembre, quan comences curs escolar, feines, negocis, tot això, esports. Després, dia 1 de gener. Però també quan comences estiu, que coincideix en la setmana després, just de Sant Joan, que és quan te fas els propòsits i hi ha un estiu per endavant.
Bueno, de hecho, eran así los solsticios. Es decir, eran las fiestas de los solsticios, era para cerrar algo y empezar algo. Entonces, todo esto sí que todavía está en el imaginario y está bien que lo hagamos. Esto es un ejercicio que podemos hacer de hacia dónde quiero yo un tipo de pareja adecuada.
Venga, tenim tres minuts a veure què podem fer.
Pues podemos coger un papel, mejor un papel que no en el móvil, y ahí vamos a ir apuntando de manera positiva cuáles son aquellas no líneas rojas, qué es lo que no quiere. Lo vamos a poner en positivo. Sabemos que en una relación madura la belleza no es aquella física, es la que vas conociendo. Pero si tú, por ejemplo, quieres que tenga tu pareja unas características físicas, las puedes poner. Luego este papel lo puedes ir releyendo a lo largo de las semanas hasta que al final pienses. ¿Para qué nos ayuda esto en proyectar realmente qué es lo que quiero cuando tengo delante a alguien? Saber si estoy en el sitio adecuado o no estoy en el sitio adecuado. Ahí podemos poner el aspecto físico, el tipo de carácter, por ejemplo, si quiero una persona que sea muy seria, hay muchas personas que quieren una pareja que les haga reír, que sea bromista, otras en cambio dicen, mira, las bromitas ya paso. ¿Cuáles son los valores y las creencias de la persona? Incluso la ideología política, si podrías estar con tipos de personas que ven el mundo diferente a ti, sobre la naturaleza, hablábamos del mundo religioso o el espiritual. También, ¿qué pasiones o intereses quieres compartir con esa persona? Cuidado, no elegimos, o a lo mejor no hay que poner cuidado si quieres un monitor, una monitora de tiempo libre que te haga las actividades. Pero si quieres compartir viajes o inquietudes o ampliar familia, todo eso nos ayudará a saber qué tipo de persona tenemos delante, si nos interesa o no nos interesa, o hasta dónde estamos dispuestos a dar. Y luego tres cualidades indispensables que pienses que tenga que tener esa persona, ¿no? O que sea una persona trabajadora, con ganas de tener un compromiso, que le gusten los bebés, o qué tipo de filosofía tiene de vida. Ahí ponemos tres que dices, bueno, yo de aquí no me muevo, y eso nos va a hacer tener una satisfacción emocional. Y cualquier otro aspecto que también sea importante, ¿no? Que aparte de cosas que hemos dicho anteriormente, que sean importantes, pues yo qué sé, que le guste la comida vegetariana, que le guste estar con gente, que quiera compartir con mi familia. familia, ¿no? A veces todas esas cosas nos ayudan de manera positiva para saber qué es lo que quiero. Hacemos este borrador, lo voy mirando a lo largo de los días y lo voy modificando hasta que al final tengo mi lista definitiva. Lo importante no es pedir pareja en la noche de San Juan o en otro momento del año, sino preguntarnos qué tipo de pareja queremos elegir. Porque cuando uno deja de buscar desesperadamente y empieza a elegir conscientemente, las relaciones cambian por completo. Y ese probablemente sea el mejor conjuro que podamos hacer para la noche de San Juan.
Moltes gràcies, Teresa. Res, tu per Sant Joan faràs alguna cosa especial o no?
Pues seguramente haré algún rito, me parece, sí, una época muy importante.
¿Y te'n vas a la platja o ya no?
No. Ya hago en casa, miro la luna si la hay y quemo alguna cosilla. Y es como un oxigenar hacia todo lo bueno del verano, que a mí me encanta el verano.
I doncs ja sabeu, no cremeu res a la platja, que està prohibit. Vinga, tornem a les 10 i 4, aquí, a La Gran Vida. Fins ara.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.